Tots per tots. El pol solidari de la Com amb Oriol Puig.
Vint cotxes BMW per a l'ocasió i 130.000 dones dansant. El rei de Suazilàndia, Mswati III, com se sol dir, ha tirat a la casa per la finestra i no s'ha estat de res per celebrar el 40è aniversari de la independència del seu país, que ha coincidit també amb els seus 40 anys. El cost de la festa, ni més ni menys, 8,7 milions d'euros. Lluny del luxe, al voltant de 5.000 persones han reclamat reformes democràtiques en un estat que carrega amb la taxa d'infeccions per VIH més alta del món. El 38% de la població viu infectada per aquesta malaltia i l'esperança de vida se situa poc més dels 30 anys. Dues terceres parts de la gent viu en la pobresa. Les marxes democràtiques, però, no han aconseguit que Mswati III hagi aturat les celebracions al seu honor i per commemorar la independència del seu petit reialme, del qual la corona és propietària d'un 60% de les terres. Jan Sithole, líder sindicalista suazi, ha promès organitzar la vaga més gran de la història al país entre els dies 15 i 19 d'aquest mes, coincidint amb la celebració de les eleccions generals. Uns comicis peculiars, per qualificar-los d'alguna manera, i és que a Suazilàndia no es permeten els partits polítics alhora que el rei pot triar alguns diputats i també el primer ministre. Som una nació feliç, ha dit el rei davant dels seus convidats el passat cap de setmana. Si em permeteu, un personatge més propi de la ficció i d'una altra regió acabada amb l'Àndia. Però no, desgraciadament, aquest tal Mswati és de carn i ossos. Bona nit a tothom. Fins les 9, com cada dia comença un nou compromís solidari a la Com, un tots per tots que aquesta nit posarà l'accent en els següents temes. Recordareu ara fa temps les imatges que mostraven com els palestins passaven a Egipte desesperadament a subministrar-se d'aliments i medicines. Amb el pretext que Gaza és un niu de terroristes, no entra ni tan sols ajuda humanitària. L'objectiu és castigar la població per tal que retiri el suport als islamistes. El resultat, una situació econòmica asfixiant. Israel reté totes les transferències econòmiques, l'atur ronda el 70% i els funcionaris, metges o professors no cobren. Gaza, un territori agrícola que exportava flors i maduixes a Holanda, per exemple, en l'actualitat els pagesos han de veure com se'ls podreix la collita. Més del 60% de la població viu per sota el llindar de la pobresa i el 18% dels nens pateixen malnutrició crònica. Un bloqueig infranquejable per terra que després de 41 anys s'ha trencat per mar. Tota una proesa que ens explicarà com s'ha assolit, després de prendre-hi part, la Maria del Mar Fernández, activista de Free Gaza. L'actualitat i activitat solidària troba a internet el seu espai mitjançant el portal canalsolidari.org. La periodista Sílvia Torralba, tal com fèiem la temporada passada, serà l'encarregada de comentar-nos cada 15 dies algunes de les notícies que hi podrem trobar. I avui, en la seva primera aportació de la temporada, aprofitarem per comentar un reportatge aparegut al número d'agost de la revista Vogue, a la seva edició de l'Índia, que ha aixecat força polseguera. Aquests són els continguts que ens acompanyaran aquesta nit, però aquest dimarts 9 de setembre l'actualitat ens ha deixat altres notícies destacades que no volem deixar de comentar-vos. Constitueixen la nostra mirada al món d'avui. Marxem fins al Pakistan. Asif Ali Zardari és des d'avui el seu nou president. Eva Vicenç, bona nit.
Hola, bona nit. Zardari, vidu de l'assassinada exprimera ministra Benazir Bhutto, ha jurat avui el càrrec en un acte celebrat al Palau Presidencial d'Islamabad, en una sala on, per cert, s'han penjat dos retrats dels dos primers líders del PPP, Benazir Bhutto i el seu pare, que també va ser primer ministre. Zardari heretarà, doncs, els mateixos poders que l'expresident pakistanès, cosa que, per cert, ja preocupa alguns sectors polítics. A la presa de possessió hi ha assistit una nodrida representació diplomàtica i diverses personalitats polítiques, entre elles el president afganès Hamid Karzai. El qui no ha assistit, en canvi, és el líder de la Lliga Musulmana. El motiu és que aquesta formació va abandonar a finals d'agost la coalició amb el PPP perquè, segons els seus dirigents, Zardari va incomplir part de l'acord per estar junts al capdavant de l'executiu.
L'huracà Ike ha provocat 4 morts al seu pas per Cuba.
Sí, són les primeres víctimes al país en què portem dany a causa d'un pas d'un cicló, que hem de dir rarament provoquen morts a la illa. Ara mateix, i tot i que el cicló ha perdut intensitat, el pronòstic a Cuba no és massa bo, tenint en compte que preveuen amb el seu pas destrosses d'àrees de cultiu, vivendes i altres estructures. I és que just arriba en un moment en què el govern de Raúl Castro ha introduït algunes mesures per frenar la crisi, entre elles la de repartir terres en usufructe als camperols. L'Ike ja va causar la mort a 66 persones en el seu pas per Haití i està afectant l'illa de Cuba des de la matinada de diumenge. Pateixen fortes pluges i vent de fins a 200 km per hora. En total, 1,2 milions de cubans, el 10% de la població total, ha hagut de ser evacuada, així com també els més de 10.000 turistes que estaven a la zona.
La Fundació ATSIS ofereix entrades per veure Kidam del Cirque du Soleil del proper 9 d'octubre a les 9 de la nit.
Entrades solidàries perquè les persones que les comprin per un preu de 75 euros cadascuna estaran contribuint amb projectes que aquesta fundació està duent a terme amb adolescents i joves de Barcelona, principalment als barris del Carmel i del Casc Antic. Daniel Juan García, director del centre que ATSIS té al Carmel, explica més detalladament a què es destinarà la recaptació d'aquestes entrades.
La necessitat és molt palesa, vull dir que adolescents i joves dels nostres barris necessiten oportunitats d'inserció laboral, necessitats d'un ús més creatiu del seu temps de lliure i sobretot necessitat d'educadors acompanyants que els hi vagin acompanyant en el seu procés educatiu i de creixement com a persones. I és una miqueta aquesta la missió de la Fundació ATSIS.
Si esteu interessats en aconseguir alguna d'aquestes entrades, podeu trucar al 902-367-665 o entrar al lloc web fundacioatsis.org/circo. Per cert que aquest és el tercer any que la Fundació col·labora amb el Cirque du Soleil, que per cert sempre destina algunes entrades quan ve a Barcelona a empreses o entitats de l'àmbit social.
Per un compromís amb els altres, tots per tots.
El passat 23 d'agost, dues petites embarcacions van arribar al port de Gaza, trencant el setge que sotmet Israel al territori palestí. Els dos vaixells, Frigasa i Llibertat, anaven tripulats per 42 activistes internacionals. Es resolia així amb èxit una iniciativa que feia 2 anys que estava en marxa, que s'estava gestant, vaja. L'exèrcit d'Israel havia amenaçat en fer servir la força per evitar que les dues embarcacions que havien sortit de Xipre arribessin fins a Gaza. No van fer efectiva la seva amenaça i finalment van ser rebuts pels aplaudiments i els crits i plors d'alegria de centenars de palestins a les platges de Gaza. Una catalana, Ana Maria del Mar Fernández, viatjava en un d'aquests dos vaixells i l'hem convidat al Tots per Tots perquè ens expliqui la seva experiència. Ana Maria, bona nit, benvinguda.
Moltes gràcies per rebre'm. És tot un plaer ser amb vosaltres.
El plaer és nostre. Ana Maria, ha estat una missió molt complexa, l'organització d'aquest trencament del setge a Gaza per mar. Com l'heu pogut dur a terme?
Doncs ha sigut gràcies al ferm compromís de totes les persones que des del començament, des de fa 2 anys que s'estava gestant el projecte, jo he sigut una de les últimes persones que es va poder incorporar i que vaig ser acceptada doncs, en l'expedició, es van haver de comprar les barques per evitar que a últim moment doncs, es pogués fer algun hi hagués algun problema amb els armadors per les amenaces que es van rebre contínuament, amenaces de mort que van rebre doncs, molts dels passatgers i les famílies dels passatgers o dels activistes que hi anàvem, no? Aleshores, doncs, sabíem que era una empresa molt, molt difícil. Realment creiem, jo era una de les persones que creia que un 99% de possibilitats les teníem de no entrar-hi. Però, bueno...
Un 99 és molt alt, eh?
És molt alt, sí, és molt alt. quan ens vam veure envoltats pels barcos de guerra israelians i després ens en vam enterar també que havien estat disparant doncs, en els mitjans de comunicació que havien sortit des de Gaza, havien sortit més de 20 periodistes amb un vaixell i havien sortit pescadors i tal, els van disparar per sortir de lo que consideren que són aigües territorials, bueno, no de Gaza sinó d'Israel, perquè de fet ho estan controlant completament tant per terra com per mar i aire.
Qui eren els 42 activistes que van viatjar en aquesta iniciativa? D'on procedien?
De molts països i de diferents religions i de, cap, i de gent també que no tenia cap mena de... vull dir que és atea o que és agnòstica. Hi havia persones jueves. Havia de venir una supervivent de l'Holocaust nazi, la Hedy Epstein, de 84 anys, que finalment li va saber molt greu haver-se de quedar a Xipre, però és que dos dies abans la vam haver d'ingressar en un hospital i el metge del barco doncs, li va demanar per favor que no vingués, perquè podia ser un gran problema doncs, si li passava alguna cosa. No? Ella va dir, bueno, si moro a bordo no passa res, em tireu per la borda i ja està, sóc un mariner més, però no era el plan. No? Venia també una activista nord-americana, que és monja, de 81 anys, doncs activistes d'Alemanya, d'Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Grècia, Austràlia, Tunísia, Líban, a veure, que no em deixi ningú, Argèlia, i després estava jo i potser em deixo algú. Ah, i de França també.
Vaja, tot un mapa mundi. Sí. Va ser molt dur el recorregut entre Xipre i Gaza. S'ha de tenir en compte que no sou, o que no, en aquest cas, no sou mariners professionals.
No, a pesar de que ens havien fet un bon entrenament a Xipre de tot el que ens podíem trobar i de les precaucions que havíem de tenir, el que havíem de fer si algú caia per la borda, etcètera, etcètera, o si, bueno, havíem tingut també assemblees perquè tot es va decidir per consens de manera assembleària abans de pujar en el barco, sí, ho vam passar força malament perquè la mar estava molt, molt moguda i la barca, les barques eren petites. Jo viatjava concretament en la Frigasa, de 21 metres de llargada, l'altra, la Liberty, en té 17, i aleshores doncs, anàvem tota l'estona amb els xalecos salvavides posats, en alguns moments fins i tot també agafats, lligats, vamos, a la borda, doncs, per evitar caure, i amb molt cuidado i marejats com sopes.
Pel que dius, la bonança de la mar us va acompanyar en aquest trajecte.
Sí, sí, sí.
I quan vau saber que arribaríeu a port, que l'exèrcit israelià no us aturaria abans d'arribar a Gaza, què vau pensar?
Quasi no ens ho podíem creure. Es veu que... bueno, es veu no. Vam estar 10 hores sense connexió, ni via satèl·lit ni per ràdio, amb la resta del món. Aleshores, es veu que les ambaixades van començar a trucar a Grècia, perquè les barques tenen... viatjàvem sota bandera grega, van començar a trucar a Grècia, van trucar també a Israel preguntant que com podíem haver desaparegut del mapa, no? Uh-huh. I davant de les pressions que es veu que van haver, doncs van fer un comunicat dient que, bueno, que sabien exactament qui érem tots nosaltres, que érem activistes de pau, que no érem perillosos i que per tant no hi havia cap perill per Israel de deixar-nos entrar i que ens deixaven entrar. Uh-huh. Nosaltres en cap moment havíem demanat permís a Israel perquè nosaltres anàvem d'aigües internacionals a aigües palestines. Per tant, no era qüestió de demanar permís a Israel.
Perquè ningú pot arribar per mar a Gaza, això d'entrada, i qui i com autoritza que es pugui accedir als seus ports i platges?
Nosaltres estàvem invitats per la mitja lluna roja de Palestina, també per diverses entitats, la Societat Palestina de Drets Humans, i per diverses entitats també mèdiques, i aleshores doncs, sabíem que seríem rebuts allà, o sigui que allà
per tant,
no tindríem
ja
cap problema.
Això ja era una garantia, no?
Ah, exacte, per part palestina no hi havia d'haver cap problema, no hi havia cap problema, al contrari, eren ells que ho havien demanat. Estàvem d'acord completament. El problema era que, clar, Israel doncs, no... Palestina no té fronteres pròpies. Si s'ha d'entrar a Cisjordània o a Gaza, s'ha d'entrar a través d'Israel. La banda de mar està completament vigilada pels barcos de guerra israelians, que fins i tot ametrallen en els pescadors que surten a pescar, i ho han de fer molt a vora de la costa, amb la qual cosa és tremendo, perquè hi ha molts pocs peixos degut a la contaminació tan elevada que hi ha per les depuradores que van ser bombardejades per Israel.
Explica'ns una mica com va ser l'arribada a Gaza. És d'imaginar que va ser el moment de més emoció.
Va ser una cosa emocionant que mai es podrà oblidar a la vida. Per mi, he tingut molts moments feliços a la vida, però ha sigut un dels moments més feliços de la meva vida, realment, i per molts de nosaltres. Va ser una cosa increïble, i a més ens vam sentir com amb una altíssima responsabilitat, perquè semblava com si haguéssim alliberat un poble quan la qüestió era aquesta. El que nosaltres hem fet, si no es continua, doncs podria quedar amb una cosa testimonial. Aleshores, semblava realment que els haguéssim alliberat, semblava allà el desembarcament de Normandia, per dir-ho d'alguna manera, no? Els barcos de pesca van sortir tots, sortien amb patins, la gent estirava l'aigua, era emocionant. Banderes palestines, ens cridaven pels noms dels nostres països, es plorava, es reia. Va ser quelcom molt, molt impressionant.
De fet, us van oferir a fer-vos la nacionalitat palestina. Com valores aquest fet? I ens has ensenyat el passaport.
Sí, sí, sí. Ens van oferir, la vam acceptar tots, van dir que qui volgués, doncs, que es fes la foto, que hi signés, que li donaven la nacionalitat palestina, de més a més amb rang d'ambaixadors de bona voluntat. Aleshores, doncs, la vam acceptar tots, però molt contents, molt orgullosos i molt feliços, perquè intentarem continuar lluitant pels drets humans a Palestina, igual que altres companys i companyes ho estan fent a altres llocs del món.
Fins ara hem parlat de bones notícies, si més no el trajecte, el recorregut dels vaixells va anar bé, però com definiries la situació a Gaza avui dia?
La situació a Gaza és insostenible. Nosaltres, si hi vam anar, va ser com per fer un crit que voldríem que s'hagués sentit a tot el món i que malauradament no s'ha sentit amb la força que nosaltres esperàvem. Suposo que per això precisament Israel no ens va detenir o no ens va ametrallar com hi havien rumors de que faria.
De totes maneres, ens consta que l'exèrcit israelià va detenir alguns pescadors i altres embarcacions que pretenien també trencar el setge.
Sí, sí. I de més a més allà s'han quedat 9 internacionals i 3 d'ells doncs havien de quedar-se uns quants dies. La Lauren Booth, per exemple, que és periodista i és cunyada de l'exprimer ministre Tony Blair, encara no ha pogut sortir de Gaza perquè li han dit als israelians que si vol tornar, doncs que torni nedant. Per la frontera d'Erez cap a Israel no l'han deixat passar, i els egipcis que han deixat passar tants palestins ara al començament del Ramadà doncs tampoc la van deixar passar. Un metge nord-americà després de fer molta pressió als votants, als congressistes nord-americans, han aconseguit que el deixessin passar a través d'Egipte, i altres companys i companyes doncs estan allà treballant, sortint amb les barques, altres estan en clíniques ajudant, i tornaran en el proper vaixell, que s'espera que pugui marxar el dia 22 d'aquest mes de setembre, que farà un mes que nosaltres vam marxar. Marxarà un o dos vaixells possiblement. Se suposa que amb força parlamentaris europeus, i esperem que n'hi hagi algun de català, almenys han estat invitats alguns parlamentaris de Catalunya i de l'Estat espanyol, per si s'hi volen afegir.
Per tant, pel que dius, no ha estat un fet aïllat, es tornarà a repetir aquest trencament del setge marítim de Gaza.
Sí, ho intentarem. Israel va dir que allò havia sigut una cosa concreta, que només s'havia permès aquesta vegada i que no es tornaria a permetre. El que passa és que nosaltres confiem que si els mitjans de comunicació els quals han sigut els artífices en gran manera de que això s'hagi pogut dur a terme, pel seguiment que s'ha fet i per la publicitat que se li ha donat. Clar, Israel el que no vol és una propaganda tan negativa, que prou entenen ja per tot el que, per els trencaments de drets humans que estan realitzant cada dia.
Sí, les notícies que genera diàriament.
Ah, exactament. Aleshores, clar, la nostra intenció és que puguin entrar i sortir i que bueno, tant de bo això es pugui convertir en un fet mensual o fins i tot quinzenal. Quan nosaltres vam sortir ens en vam emportar una família palestina, una mare amb quatre fills que feia quatre anys que no veien en el pare perquè no havien pogut ni l'un entrar ni els altres sortir. Ens en vam emportar també un nano de 16 anys que amb un bombardeig doncs, dels tancs israelians se li van tallar la cama, la cuixa, millor dit, a nivell de la pelvis. Aleshores, doncs, de moment es va quedar en un hospital de Xipre i s'està mirant a veure a quin hospital el poden tractar com a mínim per refer-li la pelvis i la part de la cuixa perquè una miqueta doncs, es pugui sostenir a la cadira de rodes amb els dos cantons, perquè ara se sosté només amb un.
Situacions, com veiem,
límit.
Desesperades
límit.
O límit de molta gent sí, que viu sí. Ara mateix a la franja de Gaza. Anna Maria, estarem pendents des del Tots per Tots d'aquesta segona expedició. Tant de bo també arribi a bon port, mai millor dit. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, perquè gràcies als mitjans de comunicació, doncs ja dic que us en feu ressò, doncs aquestes accions són possibles. Perquè si no hi hagués ressò, doncs no tindrien pràcticament validesa si no són sabudes.
Aquí estem per explicar-ho. Gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
¿Eres estudiante con discapacidad? Fundación Prevent abre convocatoria de becas para la formación de grado superior y universitaria de personas con discapacidad. Solicita ahora ayudas para la movilidad, la autonomía personal o la comunicación. Contacta a través de nuestra web fundacionprevent.com y haznos llegar tu solicitud.
Amb el suport de Com Ràdio.
La vida és plena de detalls que convé no deixar-se perdre. El tal com som ens mou la curiositat, el fet de no donar res per sabut, buscant les respostes a algunes de les preguntes de la vida.
Tal com som. Intentem explicar la vida per entendre-la millor.
Tal com som. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit amb Jordi Sacristán.
Com Ràdio. La vida de molt a prop. Com Ràdio.
Per un compromís amb els altres, tots per tots.
Temps ara per repassar els continguts que centraran l'atenció del Tots per Tots de demà dimecres 10 de setembre. Bé, Vicenç, bona nit de nou.
Hola, Oriol. Pues demà dimecres obrirem el programa parlant amb el Francesc Ossant de la caravana solidària que un any més sortirà de Barcelona en direcció cap a diversos països africans. La caravana d'aquest 2008 sortirà a finals de novembre i recorrerà països com el Marroc i el Senegal amb l'objectiu, com sempre s'ha fet, de transportar material sanitari, mèdic, escolar, o sigui, de primera necessitat a la població d'aquests països. Demà coneixerem el recorregut previst amb més detall i també altres informacions sobre aquest projecte que fa diversos anys que du a terme l'ONG Barcelona Acció Solidària. I de nou, demà també tindrem amb nosaltres l'Arcadi Oliveres per comentar algunes de les notícies de l'actualitat més econòmica i social. Us recordem, l'Arcadi és president de l'ONG Justícia i Pau i també professor d'Economia Mundial de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Una caravana que coneixem molt bé i que ens transporta al continent africà i la col·laboració setmanal els dimecres de l'Arcadi Oliveres. Eva, gràcies i fins demà.
Fins demà.
Cada 15 dies, com la temporada passada, i alternant-se amb els blocs del món del periòdico de Catalunya, ens acostem a les notícies que penja internet canalsolidari.org. La periodista Sílvia Torralba és l'encarregada de seleccionar-les i en aquesta primera intervenció del curs solidari 2008-2009 ens proposa reflexionar entorn un reportatge aparegut al número d'agost de la revista Vogue en la seva edició de l'Índia. Aquest reportatge de 16 pàgines presenta dones de les castes més baixes, més pobres de l'Índia, vaja, vestides amb robes i joies molt luxoses. A l'Índia aquest reportatge ha obert un intens debat, ha aixecat molta polseguera. Sílvia Torralba, bona nit i benvinguda de nou.
Hola, bona nit, com esteu?
Molt bé. Com era aquest reportatge tan especial de la revista Vogue, Índia, que hagi aixecat tan rebombori?
A veure, aquest reportatge, com has dit, es va publicar durant el mes d'agost i tenia unes 16 pàgines, i durant totes aquestes pàgines es mostrava gent de les castes més baixes, això vol dir gent de les classes socials més baixes, la gent més pobra de l'Índia, doncs que estaven vestides amb roba de luxe, amb arracades, amb bosses de marques molt cares i amb productes que, si els anem a comprar nosaltres, potser ens costen més de 10.000 dòlars o per la seva traducció a l'euro. Clar, com deies, què ha passat? Doncs que no ha passat desapercebut aquest reportatge. Ja han començat a aparèixer moltes crítiques que, primer de tot, denuncien una manca de sensibilitat d'aquesta revista, de la Vogue, perquè, bueno, diuen que com pot ser que s'estigui anunciant uns productes tan cars utilitzant, fent servir gent molt pobra. Diuen que és també un insult perquè, clar, per això que acabem de dir, perquè fa servir les persones més pobres de la Índia. Recordem que la Índia és un país on viuen 500 milions de persones amb menys d'un euro al dia. Llavors, clar, aquí ja sorgí la polèmica. Per la seva banda, els editors de la revista Vogue diuen que sí, clar, ells defensen el seu reportatge perquè diuen que és bonic, que és divertit i que només volien ser creatius i divertits. A nosaltres a Canal Solidari explicàvem que aquesta notícia no l'hem vist nosaltres, sinó que la recull un blog que es diu laotraagenda.com, i de fet en aquest blog, que normalment treballa temes de caràcter social i de drets humans, ja fa una mica més d'un any treia una notícia molt semblant, però que era mentida. Era una notícia que circulava per la xarxa i ens volia fer reflexionar i a veure si quèiem, no? En aquesta notícia de fa temps ens deien que Chanel havia presentat una línia de perfums per al tercer món i es deia Chanel número 3. Deien que fer bona olor era un dret de tothom i que amb aquesta colònia el tercer món tindria glamour. En aquell moment, a la blogosfera de caràcter més social, sí que es va comentar aquesta notícia perquè, clar, era falsa, però per un moment ens feia dubtar. I la gent va dir, realment això pot passar? Doncs bé, ara en aquest blog de l'altra agenda ens ho reflexionava el noi que porta aquest blog i deia que ara realment sí que ha aparegut aquest reportatge on utilitzen gent molt pobra i que ens hem de fer preguntes. Podem estar a favor o podem estar en contra, però ens hem de preguntar realment sí que és creatiu i divertit que persones que viuen en pobresa absoluta facin de models d'aquest tipus de producte. És ètic a banda d'això, els han pagat per fer això.
Jo t'anava a dir, probablement aquest reportatge no haurà tret de la pobresa a les seves protagonistes.
Clar, això és el més segur. I de fet, també, si per exemple aquesta revista, doncs, ara fes... això ja ho dic jo ara, no? Però si fes un esforç i ara... ha coincidit el reportatge amb els monsons a l'Índia, doncs, per exemple, jo no sé si han invertit alguna part dels diners recaptats en ajudar a la gent que ha passat tot això, o si d'alguna manera, quan ara hauran pagat el que estem comentant, no? Poden anar els nanos d'aquestes famílies a l'escola o no, a canviar la seva vida? Jo penso que no, perquè només és un instant.
Aquesta és una de les notícies que podeu consultar al portal canalsolidari.org i que ens acosta cada 15 dies la Sílvia Torralba. Sílvia, gràcies i fins la propera. Bona nit.
Bona nit.
Cada cert temps assistim a la irrupció d'un nou artista que dona mostres d'un talent innat. Avui és el cas d'Esperanza Spalding, que amb 23 anys i procedent de Boston ha demostrat un talent instrumental sorprenent, políglota i recolzat per una gran veu angelical. Ha concebut un primer treball, Esperanza, que aborda el jazz des d'una perspectiva totalment nova i refrescant a l'incorporar en el seu repertori la riquesa de tradicions com el soul, el pop o les músiques del món. La gira mundial de presentació d'Esperanza arriba demà a les 10 de la nit a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Amb Esperanza Spalding marxem fins demà. A 8:45 rebeu una cordial salutació de l'Anna Mauri a les Vies de Sol, Cisco Bages, l'Eva Vicenç i qui us ha parlat, l'Oriol Puig. Gràcies un dia més per escoltar-nos i que acabeu de passar una molt bona nit.
Per tots. El pol solidari de la Com.
cada dia, de 8:45 a 9:00 de la nit.